Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Un miler de metges i metgesses s'han concentrat avui davant del Departament de Salut per exigir la fi de les guàrdies de 24 hores i mesures. Diuen que retornin la dignitat al seu exercici professional. Protesten en el marc d'una jornada de vaga estatal contra l'Estatut que el regula. Mentre que el sindicat xifra el seguiment de moment al 58%, el Departament de Salut el rebaixa el 8,6% a l'atenció hospitalària i el 12% a la primària. Xavier Lleonari, secretari general de Metges de Catalunya.
El conveni mèdic forma part del nostre manifest fundacional. És un objectiu estratègic que ara ja va més enllà d'una legítima reclamació laboral. És una solució, un instrument perquè el personal mèdic i facultatiu recuperi la il·lusió i les ganes de treballar al sistema, sobretot les noves generacions. Perquè tot això va especialment dels joves professionals, aquells i aquelles que ens han de prestar l'atenció durant els propers 40 anys. És imprescindible que se sentin reconeguts, respectats i valorats.
I la consellera de Salut, Olga Pané, ha condicionat la millora de les condicions laborals dels facultatius als pressupostos i ha recordat que estan prorrogats. Pané ha dit, però, que les condicions dels metges han millorat els darrers anys. La consellera ha fet aquestes declaracions aquest migdia a la inauguració de l'ampliació del CAP de l'Escala.
Hi ha una mitjana, li diré, d'hores de treball, d'unes 1.600 hores a l'any. Nosaltres sempre treballem amb hores anuals, perquè hem de cobrir 365 dies a l'any per 24 hores. Per tant, els acords sempre són amb hores anuals i va millorar molt els últims convenis la retribució de les guàrdies. Que és desitjable tothom millorar aquestes condicions? Evidentment, vull dir, en el sector salut i en qualsevol altre sector, sense cap mena de dubte. I en la mesura en què es disposi de recursos, que vol dir pressupostos, que fa 2 anys que no en tenim de nous, doncs es podran contemplar millores.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, proposa introduir el dret a l'avortament a la Constitució en un missatge a la xarxa X. Ha explicat que l'executiu planteja una reforma ordinària de la Carta Magna que requeriria una majoria qualificada per prosperar, en plena polèmica pel suport del PP a una proposta de Vox a l'Ajuntament de Madrid sobre el suposat síndrome postavortament. Igualtat i feminisme, confirma el crim masclista d'una veïna de Sant Joan d'Espí que coneixíem ahir al Baix Llobregat i que es va cometre ahir al matí. Es tracta d'una dona que hauria mort presumptament a mans del seu germà després d'una discussió. La conselleria ha condemnat l'assassinat i ha expressat el seu més sentit condol. Pel que va succeir tant a la víctima, al seu entorn, com als veïns i veïnes de la localitat.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda, ja passen 3 minuts, gairebé 4 de les 4 de la tarda. Avui és divendres 3 d'octubre del 2025. Anem a silenciar els nostres mòbils perquè és l'única cosa que encara no teníem preparada. Tota la resta ja està a punt per començar, per arrencar aquest programa diari que us oferim de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda, la Randa Mar. I com sempre, farem un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. Començarem així, amb diferents aturades, de dalt cap a baix i després pel mig, des de l'Escala fins al Delta de l'Ebre, passant per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i per acabar de nou a Tarragona. I després ja entrarem en matèria amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Avui us presentarem, o de fet ens portarà la Federació Catalana de Pesca, les seves últimes notícies. I pararem la taula perquè li hem demanat al nostre cuiner particular, l'Adrià Seritjol, que ens prepari una recepta marinera. I altres qüestions que arribaran a la segona hora del programa i que avui per ser divendres, ja sabeu, bona part de la segona hora consistirà en fer un repàs a l'agenda d'activitats per aquest cap de setmana al llarg del nostre territori. Comencem, però, com sempre, el programa saludant a qui el fa possible, als controls, a les vies de so. Sílvia García, bona tarda.
Ui, bona tarda, però quin pes ara mateix, el qui el fa possible. Que no, possible, que ho feu possible vosaltres, jo aquí...
No, si tu no toques... Nosaltres podríem ser
igualment, però si no toques botons... El programa continua sortint. Però
deixa el botó obert, els quadres.
Ah, ho dius per això.
Sí.
Ja passa que era una altra cosa. No,
jo crec que tu ets l'única que no pots marxar, perquè a més la Sílvia té la habilitat
jo marxo.
No, tu saps fer controls i saps apretar el botó i saps parlar l'hora. Això no ho fa fer tothom.
Estrany.
Val a dir que els nostres copresentadors, de fet jo crec que molts d'ells es fan autocontrols, per tant són una mica...
Són
uns pops. Els que feu això sou pops, esteu teniu les mans a tot arreu. Es presenta bé el cap de setmana, Silvieta.
Curt, com sempre. Ja no ha començat, jo crec que és curt. Jo crec que només tinguem dos dies.
Ja.
S'ha de signar en algun lloc, algun, no sé, s'ha de demanar
jo crec que
solidaritat.
Ja.
Que no són cinc de feina, dos...
No s'atreveixen a demanar-ho perquè tothom diria que sí. I llavors, clar,
un 3. Un 3 a 4...
Sí, no?
Et sembla? Un 3 a 4,
però al cap d'uns mesos no en tindríem prou, tampoc.
Però almenys ja ens tindríem contents. Ja ens tindríem contents. Que potser la llarga després, de veritat, només fas un. Si te n'adones, després, entre preparar coses.
Clar.
El dilluns, el diumenge a la tarda ja penses que és dilluns.
I dissabte encara estàs descansant de la setmana. I diumenge a la tarda ja l'has perdut perquè ja penses... Sí, tens raó.
Per això, de veritat... No pensem més.
Vinga, no plorem.
Anem als altres companys. Corre.
Cel Prieto, radiodelta.cat, com estem?
Hola, bona tarda a tothom. Pues, bueno, jo sóc una de les que té la taula al davant mentre parla en directe a la ràdio. Sí.
Xiques pulpo, una mica.
I tant,
sí,
i tant.
Sí, allò que tenim els tentacles estesos per tot arreu i arribem a tot. Molt bé. I què, però ja quan t'acostumes ja està, no, Cel? Bé. Fàcil.
Sí, a veure, de fet, clar, jo fa relativament poc que estic aquí i va ser tot molt nou, no? Però sí, és fàcil, una vegada ho entens, no? El funcionament és entendre-ho, perquè si no ho entens...
Sí.
Però una vegada...
Que et pilli desperta,
Sí.
Si estàs mitja adormida. Sí. Molt bé, Cel, doncs ens escoltem d'aquí una estoneta. Moltes gràcies.
Hasta ara.
Fins ara. El Sergi Corral a Ràdio L'Escala jo crec que també és Xico Pulpo, en aquest cas. Jo crec que també és dels que toca botonets i parla. Sergi, bon dia, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs sí, jo Xico Pulpo a Ran de Mar o a Sota Mar quan me'n vaig a buscar algun i Xico Pulpo a la taula de so. És allò de yo me lo guiso, yo me lo com, como Juan Palom.
Molt bé. I el que convingui, si convé fer un cafè també el fas. Aquí no hi ha problemes,
home,
no?
Home, sí, amb una cafetera... Ara et diré, potser obro un meló molt gros.
Ai, peligro.
Peligro, un cafè d'aquells de la cafetera de les Orolei, d'aquells de tota la vida, perquè això de les càpsules i de la... Jo no me'n sé sortir, jo amb una cafetera...
Tu vols dir la italiana, no? La cafetera,
sí,
les Orolei italianes que es posen al foc.
Ah, exacte, de les que es posa al foc.
I que després tota la casa et fa oloreta de cafè, això mola molt.
Això és boníssim, a primera hora del matí, que et faci el cafè tota la casa. És genial.
És genial, sí senyor. Doncs vinga, t'agafem la idea. Mira, és un planazo pel cap de setmana, que normalment entre setmana anem corrent, doncs el cap de setmana ens fem el cafè
fantàstic,
a casa, que ja està
fantàstic.
Bé. Vale. Sergi, gràcies per la idea.
Fins ara.
Ara no recordo, Sílvia, qui em va dir que tenien calamars molt bons? Canal Blau o Ràdio Arenys? I ara estic...
Tu prova pels dos. I així, d'aquesta manera, perquè, si no, sí, sabem d'un costat, anem de l'altre.
Carles Monasterio, Canal Blau.
Com estan els teus calamars? Està aquí el Carles?
Carles, tu ets el dels calamars o era l'Oriol?
O potser ha marxat, no ho sé.
Ah, jo, l'Oriol.
Eres tu, Carles?
No, l'Oriol.
No, l'Oriol.
Oriol, doncs tu ets Xico Calamar, no Xico Pulpo, Xico Calamar, vale?
Correcte, aquí també...
Ui, d'aquestes dies ja...
La taula, sí, un
tu
calamar,
també.
Però d'aquells amb la seva tinta,
Vale, sí. I bé, no?, també, com li dèiem a la Cel, vull dir,
bé,
ho portes
si
bé.
Només són 1, 2, 3, 4, 5 botons que he de tenir controlats, només són 5. Ja me'ls
ja
sé des del primer dia, me'ls vaig apuntar, ja no me'ls he mirat més perquè ja me'n recordo, i correcte, tot bé.
Important, sobretot, no deixar-se el botó del micròfon obert quan es diuen coses internes, no?
Exacte, això és important.
Això ho sabem.
Manda huevos.
I no deixar-ho apagat i comencis a parlar perquè no et senten, també és important.
A veure, Sergi, per favor,
Sergi, no he quedat.
A veure,
comporta'm
home,
per
no,
favor,
És el deixar-se el micro obert per antonomàsia, no? Va ser aquell del congrés que va dir manda huevos.
És veritat.
O saps quina memòria, molt bé. Sí, sí, sí.
Això, veus el que deia? Continuava en peligro amb el Sergi. Oriol, compte, eh?
No, no, és, aquest noi és un perill, no baixa anxoves, treu fet, obre mabons, és un perill.
Sí, sí, se fica pel mig sense tancar micro.
Ai, Déu meu.
Això bueno, no pot ser, això no pot ser.
Això no pot ser. Nois, molt bon cap de setmana, però no marxeu massa lluny, que encara ens queda una horeta i escaig de 2 hores gairebé de programa, sí? Fins ara, Oriol, gràcies. Oriol Leo des de Ràdio Areny. Sembla que el Carles Monasterio l'hem perdut per sempre. Ell ja s'ha espantat.
Fins dilluns, espero.
Ah, no, no. Jo crec que s'ha espantat i ha dit, ui.
La que me ve ara.
La que me ve ara. Quasi que no. Doncs no, no, que el tenim per aquí, el Carles. Evidentment, simplement que ara, doncs, a primera hora no ens pot saludar, no es pot connectar, però després el recuperarem. Doncs vinga, d'aquesta manera, saludant els nostres copresentadors, comencem ara sí amb l'actualitat de la jornada.
Actualitat.
Doncs vinga, que comencem amb connexió amb Ràdio L'Escala, amb el Sergi Corral, com ja és habitual, que ens explica que l'Oncotrail de la Costa Brava reunirà més de 3.000 participants i 343 equips. Doncs és una activitat solidària, no, Sergi?
Exactament, és la vessant més solidària de l'esport, que té una cita aquest cap de setmana a Palafrugell, aquesta població del Baix Empordà. Els més de 3.000 participants faran els 100 quilòmetres de recorregut amb arribada i sortida a Palafrugell, recorrent els camins de rondes i paratges com el de Platja de Castell i Pals. Serà l'onzena edició d'aquesta prova solidària que destina tots els donatius recaptats a la Fundació Oncolliga de Girona, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones afectades pel càncer. Els participants s'agrupen per equips, que fins ara n'hi ha un total de 343 inscrits, com bé has dit, i cada equip ha de realitzar un donatiu inicial de 1.000 euros a la Fundació. A la prova hi col·laboren l'Agrupació Excursionista de Palafrugell, el Club Atlètic de Palafrugell també, que s'uneixen a l'Organització General de l'Oncolliga Girona.
I per altra banda també ens expliqueu que les tavernes de Palamós comencen 2 setmanes de promoció de la seva oferta.
Doncs sí, Núria, si ahir parlàvem de la Festa de l'Anxova i la Ruta de la Tapa d'aquí a l'Escala, avui comença la campanya gastronòmica Temps de Tavernes, que s'allargarà fins al 19 d'octubre. És una iniciativa de l'Àrea de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Palamós per posar en valor les tavernes del municipi en aquests inicis de tardor que ja han deixat enrere la temporada alta turística i entrem en allò de la desestacionalització. En aquesta primera edició, Temps de Tavernes retrà homenatge a Josep Maria Torner, fundador de la taverna Can Moni de Palamós. En la campanya participen un total de 12 tavernes que oferiran una tapa especial i una beguda a un preu de 4,50 €. Els establiments que hi prenen part són, apunteu, paper i boli i llibreta i llapis, Arrels de Taverna, la Barberia Barjaula, Can Moni, Can Nicaron, Divins, el Galeó, el Mirador, la Closca de Palamós, l'Encís, Mala Uva i Rumba. Es convida el públic a fer un recorregut per totes les tavernes i votar la més els agradi, que serà reconeguda amb un premi a final de campanya. També s'ha editat un llibret gratuït amb informació de la campanya, de les tavernes que hi participen, de les tapes que proposen i on també s'hi podrà trobar la butlleta on l'usuari acumularà els segells de les tapes que tasti. El que acumuli 4 segells entraran en el sorteig d'un menú gastronòmic pel 2 persones. El que tinguin 12 podran optar a un gran lot de productes locals, així com a una activitat i un menú gastronòmic també per 2 persones.
Queda apuntat com un gran pla, de cap de setmana anar cap a Palamós a gaudir d'aquestes temps de tavernes que ara ens en parlava el Sergi Corral. Per altra banda, vinga, va, que anem cap a Delta.cat, cap al sud del país. Connectem amb Cel Prieto i ella també ens parla de jornades gastronòmiques, en aquest cas les del peix de la Llotja i l'arrossejat de l'Ametlla de Mar.
Sí, Núria, del 3 al 12 d'octubre el peix de Llotja i l'arrossejat seran els protagonistes gastronòmics a l'Ametlla de Mar. Arriben les últimes jornades gastronòmiques del municipi de l'any amb menús únics elaborats pels restauradors caleros i amb el tradicional concurs d'arrossejat, degustacions i música el pròxim 12 d'octubre. Seran menús elaborats amb peix de Llotja i amb el plat típic pescador de l'arrossejat, amb preus que oscil·len entre els 35 i els 65 euros. Alguns restaurants aposten pel plat més tradicional i altres fan una aposta més atrevida, com per exemple arrossejat de bacallà gratinat amb allioli fumat. Aquest període gastronòmic culminarà el 12 d'octubre, el diumenge, amb la Diada de l'Arrossejat, la festa gastronòmica més antiga i tradicional de l'Ametlla de Mar, que enguany complirà 39 anys. La regidora de Turisme, Maria José Castellano, i la tècnica de Turisme, Eva García, celebren l'èxit de participació tant de restaurants com de concursants.
Pues bueno, estem molt contents perquè s'han apuntat a participar a les jornades 14 restaurants, que està molt bé. I bueno, hi ha una gran varietat de propostes i de preus, des dels 30 euros fins als 65, el més car, i pensem que, bueno, que serà una bona manera de portar gent al poble durant aquests dies, que ja estem una miqueta ja fora de temporada. Bueno, esperem que tinguem molt d'èxit.
I molt contents també per l'alta participació de concursants.
Sí.
Que tindrem el concurs
de també fet, molts.
De fet, hem tingut que augmentar el número de casols, ja estem arribant a un tope que no sé si podem posar-ne més ja.
En definitiva, serà un aparador per promocionar els productes de la Llotja de l'Ametlla de Mar i una mostra de les millors receptes dels seus restauradors per mantenir viva la tradició marinera.
I no ens movem encara de l'Ametlla de Mar, perquè aquest cap de setmana el municipi, a més, celebrarà la Suquet Fest. És l'Octoberfest més musical de les Terres de l'Ebre.
Sí, Núria, el moll pesquer de l'Ametlla acollirà este dissabte la quarta edició del Suquet Fest, la versió més calera de l'Octoberfest, on la música, la tradició, el menjar i la cervesa s'uneixen en un ambient festiu per a tots els gustos i per a totes les edats. A partir de les 10 del matí començarà esta cita festiva amb un cercavila pels carrers de la població amb les batucades, calacatà i bentocats, que començarà l'Ajuntament i portarà els participants al punt on es concentrarà la festa, al moll davant del pàrquing del Tunatur. Seguidament tindrà lloc un espectacle infantil, els Setats, que a partir de les 11 farà reflexionar els més menuts sobre el canvi climàtic i la sostenibilitat amb música i diversió. A les 12 i mitja, el DJ Sergi Calero serà l'encarregat de posar els hits més balladors durant l'Obermut. I sobre les 2 de la tarda hi ha previst el dinar popular, que tindrà com a plat principal els fideus rossejats. Després del dinar, a les 5 de la tarda, es durà a terme un cercavila enguany amb la xaranga Bantocats pels carrers del municipi. A les 7 de la tarda, el grup Riff Doctors farà vibrar els assistents amb el seu ritme de rock, mentre que a partir de les 10 de la nit, el DJ local Champany i Pasta serà el colofó final a la jornada festiva. Durant tota la tarda, a més, hi haurà food trucks d'entrepans i també de creps, a banda de la barra de begudes, que estarà tot el dia i anirà a càrrec de la xaranga Suquet Calero.
La propera connexió ens la porten des de Canal Blau. Carles Monasterio ens explica que l'Agència Catalana de l'Aigua i Protecció Civil han explicat a la ciutadania el pla d'emergència de la presa de Foix. Les preses tenen un risc i la normativa exigeix implementar un pla d'emergències en aquest tipus d'instal·lacions.
Doncs sí, el sistema d'avís acústic forma part del pla d'emergències de l'embassament del Foix, que s'ha presentat a Cubelles en una sessió oberta a la ciutadania. Aquest pla i la seva implementació, que estarà finalitzada en els pròxims mesos, identifica les zones que es podrien inundar en cas de trencament de la presa. Hi ha 5 sirenes instal·lades en el transcurs del riu Foix, entre la presa de Castellet i la Gornal i Cubelles, que en concentra 4 al seu terme municipal. És una qüestió normativa que forma part de la gestió de seguretat de les preses, però en cap cas, han reiterat des de l'Agència Catalana de l'Aigua a la trobada amb el veïnat, hi ha cap perill ara per ara a la presa del Foix, ja que asseguren que és una infraestructura segura. Carlos Barbero és el cap de Departament d'Infraestructures de Control i Regulació de l'ACA. L'escoltem.
Per gestionar aquell risc residual que existeix en tot tipus d'infraestructura, perquè si en algun moment
es donés el cas, el més probable és que mai s'activin aquestes sirenes per una situació real de trencament. Doncs que existeixin les sirenes. Abans ja s'haurà gestionat doncs, molts procediments de protecció civil i de protecció de la població perquè l'evacuació, si és que s'activa el sistema d'avís, sigui mínima. La connotació aquesta d'emergència està molt, molt, és molt equívoca i dona lloc a confusió. Són infraestructures molt segures. La presa del Foix té una geometria i una forma i una fabricació i un disseny que la fa més segura encara amb aquesta forma circular en planta. Són unes estructures molt segures.
L'objectiu del pla i d'aquest sistema d'avís acústic nou al territori és el de millorar la seguretat de la població davant el risc d'inundació i de reduir-ne l'impacte, els danys i les afectacions. Les sirenes estan previstes que sonin si hi ha un incident de seguretat en una presa per un hipotètic trencament. És a dir, per a les inundacions dels efectes de la dana del 12 de juliol, les sirenes no estaven operatives, però si ho haguessin estat, tampoc haurien sonat, encara que pugui semblar estrany. Ens ho explica una altra vegada en Carlos Barbero i en Josep Maria Huguet, regidor d'Espai Públic i Infraestructures de Cubelles.
És un sistema d'avís dedicat exclusivament a un possible trencament de la presa. No serveix per avisar davant riuades. Davant riuades el que hi ha són altres mecanismes, que és l'activació del Pla Inuncat de Protecció Civil, hi ha sobretot els plans d'actuació municipal, que són els que la població ha de conèixer, perquè en darrera instància és el mecanisme primer per protegir a la població dels municipis.
Vam tenir un susto important el 12 de juliol i, per tant, això feia necessari de que es comencessin a bellugar les coses després de tants anys doncs d'aquesta, diguem-ne, tranquil·litat, entre cometes, perquè hem vist doncs, que aquest pantà ens causa uns problemes i, per tant, doncs, estem en risc. I per tant, sempre que hi ha un tema de risc, hi ha d'haver un pla.
Divendres 10 d'octubre, entre les 10 del matí i les 2 del migdia, hi ha previstes proves acústiques de les sirenes instal·lades per testejar el sistema i encara hi haurà un parell més de proves tècniques per més endavant, abans que al novembre estiguin del tot operatives. Aquest dia no caldrà fer res, però si un dia s'activen de veritat les sirenes de presa en cas d'emergència, cal evacuar la zona. Álvaro González és el cap de Servei d'Implementació de la Direcció General de Protecció Civil.
Evacuar totes aquelles zones inundables, allunyar-se de les lleres dels rius, en cap cas creuar aquest riu ni aquests barrancs i fer cas sobretot de les informacions que ens facilitin les autoritats de protecció civil, dels cossos d'emergència, i estar informats mitjançant canals oficials sobre quin és el comportament que hem de tenir en aquest tipus de situacions. Sobretot és important que la població conegui aquest so de les sirenes, que és diferent del so de les sirenes de risc químic.
El de Foix serà el segon pla d'emergències que s'implanta a les conques internes després del de l'embassament de Sau.
I tanquem la ronda de connexions externes amb Ràdio Arenys. Connectem amb Oriol Leo, que ens explica que el Maresme es prepara per acollir aquest diumenge, 5 d'octubre, una nova edició del Ironman Calella Barcelona. Per primera vegada arriba amb la distinció d'esdeveniment d'excepcional interès públic. Es tracta d'una prova que es fa tota arran de mar i des de dins del mar. Oriol Leo.
Exacte, els participants han de fer tres proves extremes, 2,86 quilòmetres de natació a mar obert, 180 quilòmetres de ciclisme, tots per la Nacional 2, paral·lel a la línia de mar, i 42,2 quilòmetres de cursa a peu, tota una marató pel passeig marítim. La cursa té un temps límit de 17 hores. La sortida i arribada es dona des de la ciutat de Calella, però la cursa es pot gaudir a tota la costa de la comarca, el tram de ciclisme cap al sud i la marató cap al nord. A Arenys de Mar hi ha precisament un dels millors punts del recorregut per veure el pas dels triatletes en bicicleta. Zenon Tomàs, president de la penya Apanemi, apunta a la zona comercial de l'antiga Movisa. Toni.
Per mi, el lloc ideal és la pujada d'allà del Cines, del Capravo, perquè els veus venir de lluny, veus tota la recta des del Mercadona, i tens aquell tros, doncs, que, esclar, com que fa una mica de pujada, doncs veus que com es tenen que esforçar una mica més. O sigui, nosaltres normalment ens posem allà, perquè és clar, si et poses doncs, aquí al passeig de mar, et poses davant de la riera, els veus passar un moment i ja està, de totes maneres, com que en passen molts, però el lloc ideal per mi és posar-te allà a la curva a sobre el túnel, que els veus de lluny, veus l'esforç que fan a la pujada aquella i els veus un tros fins que arriben ja a Caldetes.
La celebració de l'Ironman porta afectacions i talls de carrers no sols a la Nacional 2, sinó també a urbanitzacions i carrers que desemboquen a la carretera. Unes afectacions que poden ser una complicació perquè s'hagi de moure per la zona litoral aquest diumenge, però que des del punt de vista esportiu són benvingudes a criteri de Zenon Tomàs.
Nosaltres tallar les carreteres i tallar la riera i tot això per pràctiques esportives ens sembla estupendo. Aquí a Arenys, doncs, ens toca el tram de bicicletes i durant tot el dematí i mitja tarda doncs, tindrem la carretera tallada. O sigui que molt bé i esperem doncs, que la gent baixi doncs, a la carretera nacional a animar doncs, amb aquests atletes perquè un Ironman és un Ironman, eh? No és una triatló qualsevol.
I és un esdeveniment d'excepcional interès públic. Com dèiem, a més, un estudi elaborat pel catedràtic d'Economia del Tecnocampus, Josep Maria Ralla, afirma que l'edició de l'any passat, del 2024, va tenir un impacte econòmic de més de 18 milions d'euros a Calella. Va generar 160 llocs de treball i va aportar 3,8 milions en recaptació fiscal. En el conjunt de Catalunya, la repercussió es va enfilar fins als 21,9 milions d'euros, amb 194 llocs de treball i 4,6 milions d'euros en recaptació.
I per altra banda, també des de Ràdio Arenys ens expliquen que l'Associació de Defensa Forestal al Maresme ha fet balanç de la campanya forestal 2025, que va acabar el 15 de setembre. En total, l'associació ha rebut 21 avisos del control central ADF, 7 més que l'any anterior.
Sí, d'aquests 10 han estat falses alarmes i 11 corresponien a incendis, ja fossin forestals, agrícoles o periurbans. Per municipis, els registres han estat desiguals. Pineda de Mar i Malgrat de Mar i Palafolls han sumat 3 focs cadascun, Calella 1 i Santa Susana cap. A Calella, l'únic incendi es va produir el 18 de juny a tocar de la residència a la Maresma amb 1.200 metres quadrats de canyes cremades. A Pineda, el foc més rellevant va ser el 17 d'agost, originat per un vehicle incendiat a la C32. A Palafolls, el més destacat es va registrar el 5 de setembre, just després del piromusical de Festa Major, tot i que només va afectar 100 metres quadrats. El cas més greu, però, va ser a Malgrat de Mar, el 28 d'agost, quan un foc a la Nacional 2 va cremar 2.500 metres quadrats de vegetació. Finalment, a Santa Susana no s'ha registrat cap incendi, tot i un incident l'1 d'agost amb un vehicle incendiat a una zona forestal que va quedar controlat sense conseqüències. L'ADF també subratlla que bona part dels avisos han resultat ser falses alarmes provocades per confusions amb núvols, pous o fum de barbacoes autoritzades.
I des de Tarragona us expliquem que avui s'ha presentat el programa Ciantura, activitats en verd i blau, un programa que proposa activitats a l'aire lliure per joves d'entre 12 i 16 anys. Això consisteix en que cada dissabte de 9 a 2 es farà una sortida, un cicle que comença el 18 d'octubre i que s'allargarà fins al 20 de desembre, com dèiem, cada dissabte al matí. Ciantura inclou activitats i experiències al medi natural per joves de 12 a 16 anys, centrat en un marc de cures i en la visibilitat de les xarxes municipals de suport i corresponsabilitat. Així doncs es faran sortides des del Gaià, al Francolí, i des del mar Mediterrani a les muntanyes de Prades. Pretenen posar el focus en els avantatges de realitzar activitats lúdiques en entorns naturals i com poden contribuir al desenvolupament personal, social, afectiu i comunitari dels joves. De fet, Guillermo García, que és el conseller de Medi Ambient, destaca les activitats per fomentar el benestar físic i emocional dels adolescents.
El que busca és que els joves no només tinguin un contacte amb la natura, no només tinguin un contacte amb una funció de lleure i de gaudi, sinó que entenguin, no?, la complexitat del medi natural, del medi comunitari amb el qual estem, i per tant això beneficia el seu estat emocional i físic.
El programa Ciantura Correnca comença el dia 18 d'octubre amb una sortida del riu Glorieta, al Cuber. Es farà una activitat de pesca d'aigua dolça, on pretenen esbrinar quines són les espècies autòctones i exòtiques que viuen als rius i investigar les seves poblacions. El cicle també inclou activitats d'aventura com circuit de tirolines o rutes a cavall. La consellera d'Igualtat, Cecília Mangini, diu que es vol oferir als joves un espai segur i igualitari. El punt de trobada per cada dissabte serà a les 9 del matí a la plaça Imperial Tàrraco. Des d'allà es sortirà amb autobús fins al lloc de l'activitat, sempre enmig de la natura. Ja us podeu inscriure, inscripcions obertes a tarragonajove.org. per fer totes aquestes activitats cal que el temps, la meteorologia, ens acompanyi d'una manera o altra. En aquest cas, doncs, li preguntem com tenim el cap de setmana a Luis Mi Pérez, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Luis Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Situació molt i molt tranquil·la a tota la costa al llarg de les immediates hores. I és que el vent ha de ser molt feble, dominant de sud o de xaloc, per tant, típica marinada, i un estat de la mar molt plàcid. Estarem parlant de marejol a gran part del litoral. També s'ha acabat el tràgol que hi havia cap a la Costa Brava. Aquests núvols que, per altra banda, ens han d'acompanyar, però simplement deixaran el cel decorat. No provocaran pluja, tampoc el dissabte. I tornarà a ser un dia molt plàcid. Al matí vent molt feble, gairebé, doncs, mar plana a tot el litoral. Durant la tarda un palet més d'ondulació, però sempre amb marejol, per tant, tranquil·litat. I vent que a la tarda també dominarà de sud-est. Atenció, perquè el diumenge sí que hi haurà un canvi de temps molt sobtat, sobretot al sud del Cap de Salou, amb mestral, i al nord del Cap de Begur, amb molta tramuntana, déu-n'hi-do, al Cap de Creus. Això farà que hi hagi forta maró o maragassa, de cop i volta, en aquella banda. En canvi, a la costa barcelonina, vent de xaloc més fluixet. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Luis Mi Pérez, amb aquest apunt de la meteorologia o del clima del temps que tindrem aquest cap de setmana a nivell marítim. Per altra banda, la nostra xarxa viària, com la trobem? L'estem trobant hores ara, Eduard Sánchez.
Bona tarda, doncs en general força bé. En general no hi ha massa complicacions a la xarxa viària. De moment, sobretot pel que fa a incidències o afectacions especials, destacar per una banda que la C12 a l'altura de Corbins es dona pas alternatiu per un accident, i que l'autopista P7 hi tenim un vehicle variat a l'altura d'Ulldecona en sentit sud, en sentit València. Està ocupant un carril, no genera retencions, però sí cal passar amb prudència. I el que dèiem, per la resta, sí que hi ha certa intensitat, sobretot al voltant de la capital catalana, però de moment sense grans dificultats afegides. És tot, bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Amb temps i una canya. L'actualitat de la pesca a Catalunya amb la Federació Catalana de Pesca. Això és el que fem els divendres, endinsant-nos en el món de la competició de la pesca esportiva. Avui anem fins a la Costa Brava per xerrar una estoneta amb el Jordi Gené del Club de Pesca Sant Feliu. Bé, qui fa la xerradeta és el nostre company Sergi Corral, de Ràdio L'Escala.
Doncs sí, Núria, anem uns quants quilòmetres cap al sud de l'Escala perquè en Jordi Gené ens expliqui com es viu això del mundillo de la competició a la pesca. Jordi, molt bona tarda i moltes gràcies per voler participar aquí a la Ronda Mar en aquesta secció de pesca.
Molt bona tarda a tots.
Club de Pesca Sant Feliu, va, primer de tot, posa'm en situació una miqueta del club, de la teva experiència. Si no anem equivocats, en va ser fins i tot president, no?
Sí, Club de Pesca Sant Feliu de Guíxols, vale, van fer ara fa 3 anys els 75 anys, vull dir que fa un temps d'antiguitat de 77 o 78 anys d'antiguitat, vale, i deu fer 4 anys així vaig ser el president de l'associació, quan va haver-hi tot el problema del Covid, que va ser una època molt dolenta pels pescadors i per tot l'entorn mariner.
Uh-huh. És un club que regularment feu tornejos de pesca, no?, en els quals tu hi participes. Uh-huh. Explica'm una miqueta des de quan fa que t'has entrat en aquest món de la competició i una mica com van aquests tornejos o com va aquesta experiència.
El món de la competició vaig entrar i deu fer 10 anys, aproximadament. Val? Vull dir, tota la vida a casa en set família de pescadors, i bueno, quan vam conèixer el club i vam començar a tindre una edat, doncs vam començar a fer competició amb embarcació fondejada. Mm-hmm. Vale? És una modalitat, vull dir, on la barca està fondejat al fons, val? I llavors anem pescant el peix que tenim al voltant de tot dia la barca. Vale, hi ha 4 participants a cada barca, i llavors doncs, bueno, va per puntuacions. Antigament anàvem per pes, i ara com que estem amb el sistema ecològic, que hem de mirar de fer la mínima mortalitat possible, doncs fem captura i solta, val? I així ho podem fer-ho per punts i no malmetem el medi ambient.
Perquè en aquests campionats només el de pesca fondejada d'embarcació o, per exemple, has participat, que diríem, a Corricà o altres modalitats?
Jo vaig començar amb pesca fondejada, val? El que passa que el Corricà sempre ha estat la meva devoció, val? I llavors, un cop vaig estar dintre el món de la competició d'embarcació fondejada, llavors em vaig especialitzar directament en la pesca del Corricà. Vale, la pesca del Corricà és una pesca amb la qual l'embarcació va en marxa, val? I llavors amb uns atraients que portem a les canyes artificials, sempre amb esquer artificial, doncs hem d'intentar pues, fer el màxim captura possible. Vale? Les captures normalment són peixos familiars als túnics, i és peix de pas. És peix que normalment es ve pel sud, es puja del delta l'Ebre, va pujant fins a dalt, i ara aquestes èpoques comença a arribar cap a la zona de Sant Feliu de Guíxols i 15 dies tindreu cap a Palamós i l'Escala, que també us van pujant cap al nord.
En aquesta competició, o en els anys que portes, en aquests 10 anys que m'explicaves tu que portes en el mundillo de la competició, has participat campionats de Catalunya, campionats nacionals, i com han anat una miqueta? T'hem d'imaginar en el podi guanyant algun d'aquests campionats?
N'hem guanyat uns quants, la veritat que sí. N'hem guanyat sobretot amb Corricà Coster. En Corricà Coster hem guanyat 4 Catalunyes, és un equip som un equip de 5, val? Hem guanyat 4 Catalunyes, 3 Espanyes, i els socials i d'això que fem a la nostra associació, va arribar un moment que vam decidir deixar de competir o repartir-nos amb les barques dels altres pescadors perquè no hi havia color. I llavors, doncs, la veritat, vam dir que havíem de ser una mica humils i ensenyar a la gent, val? I ara és el que estic dedicant més en els últims anys. Els últims anys m'estic dedicant més a el que és la formació de la pesca esportiva i estic intentant deixar una mica la competició.
Ara que parles de formació, Jordi, m'avanço, és un tema que tenia preparat per més endavant, però en quant a relleu generacional, en quant a noves fornades que es vulguin introduir en això de la pesca, tu m'expliques ara que fas formació, us hi trobeu, està costant, com ho porteu?
Està costant perquè és un esport minoritari. Hem d'entendre que la pesca molta gent no l'entén com a esport, l'entén com a hobby. Vull dir que han d'aguantar la canya i ja està. Llavors canvia molt el que és anar a fer la pesca de cap de setmana a el que és la pesca de competició. Val? La pesca de competició hi juga la velocitat, hi juga la manera d'organitzar el campionat, de fer una estratègia, val? De que si no trobes un peix a una banda, doncs en vas a buscar un altre, diferents tipus d'ams, diferents mides de fil, diferents llargades i diferents tipus d'esquer. Llavors tot això acaba sent una estratègia gran, val? I amb el que és la mainada ens costa molt, perquè la mainada sí que els agrada molt vindre a pescar i treure peix. Val? Nosaltres estem en una escola de pesca per mainada entre 7 i 17 anys, cada estiu, que són 3 dissabtes, que fins ara era totalment gratuït, perquè ho subvencionava l'Ajuntament de Sant Feliu i el Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols, i hòstia, els nens disfruten com a camells, però disfruten això, traient peix, vale? I inculcar-los en el món de la competició ens costa molt, molt. Llavors el relleu generacional, sí, n'hi ha algun que despunta, però llavors quan arriba el moment de que canvien de sub-21 a màsters, que llavors els inclouen amb els grans, com que es va per una baixada molt gran i l'objectiu els costa molt d'aconseguir, aquí ens punxen molt. I estem lluitant amb això. Aviam si podem fer una categoria intermitja, que quan surtin del sub-21 doncs no vagin a pescar directament amb la gent que té 30 o 40, que té molta més experiència, sinó que podem arribar doncs, dels 21 als 27 i així podem frenar una miqueta.
I tornant al tema de la competició, en aquest cas volia parlar una miqueta del calendari. Amb quin ho concentreu justament en aquesta època que m'has dit que el peix pelàgic està més actiu, o teniu diversos campionats distribuïts al llarg de tot l'any?
Sí, el que és el Corricà, vale? A la nostra costa el tenim concentrat ara, val? Perquè bueno, és un peix estacional, vale? que és de pas, vull dir, no el tenim tot l'any posat, val? I llavors, ja és el que et deia, la zona de Sant Feliu no és bé ara, però, per exemple, la zona de Tarragona, pues, era fa un mes enrere. Val? Llavors, totes les campionats d'Espanya que es feien a Tarragona, més enrere. I el que seria, per exemple, les Balears, que a vegades fan que els campionats d'Espanya també els fem a les Balears, és més cap al mes de novembre. Val? Però tot entra, és un peix estacional. Llavors, clar, amb el curricol vostè hem d'agafar aquesta temporada, diguéssim, des del 15 d'agost al 15 de novembre.
D'acord.
I el que és embarcació fondejada, això ho tenim tot l'any.
Vale?
Tindrem uns tipus d'espècies, unes altres, però peix a la roca en tenim durant tot l'any.
Jordi, estem en un temps també, i les últimes setmanes, últims mesos i últim any, en el cas d'aquí la comarca de Girona, ha estat notícia aquests canvis de normativa respecte a la pesca recreativa. Dos cosetes. Com us afecta a vosaltres des d'aquest vessant de la competició o des d'aquest vessant de la pesca, i quina és el teu punt de vista, o si m'ho permets, una miqueta més personal, de tots aquests canvis que hi ha hagut?
Aviam, en el món de la competició, vale, fins al dia avui no ens afecta gaire, perquè com que fem pesca i solta, val, llavors no tenim màxim de captures. Vale? Sí que tenim les talles mínimes perquè ens puguin puntuar, vale? Però tant siguin petits com siguin grans, tots tornen a l'aigua. Vale? Llavors, en el món de competició no ens afecta. En aquest canvi que hem fet no ens afecta. En el canvi, a la manera, pues, d'esbarjo, de pesca d'esbarjo, encara estem amb una normativa que està mig a l'aire. Acabarà sent i s'acabarà fent. La sort de Sant Feliu, vale, que des de les Formigues de Palamós per baix són aigües internacionals, són aigües
exteriors,
exteriors, vale? I llavors encara la Generalitat no té competència directa en aquest tipus d'aigües. Vosaltres a l'Escala i Roses i tota aquesta banda d'aquí sou aigües interiors, vale? Llavors a vosaltres us afecta molt més, que teniu la veda del calamar, la veda de la sèpia, i nosaltres encara no ens ha arribat. Acabar arribant? Ha d'arribar. Està clar que vull dir que els seres humans som destructius. Vull dir, no en fem prou en agafar tres sèpies per sopar importants a les de casa. El dia que piquen, si n'agafem 50, n'agafem 50. I això ens estem autodestruint nosaltres mateixos. Llavors vull dir que s'ha de posar fre. Sí, com? És molt difícil. Perquè falten medis, està clar. Que tres barcos que té la Guàrdia Civil en tot el litoral català no pot fer res, i si entren els Mossos d'Esquadra, però en tindran set, però tampoc podran fer res. Vull dir, no serà equitatiu, per poder vigilar la pesca furtiva o no furtiva. El que fa molt de mal és la pesca furtiva, del tot no, però bueno, la venda del peix. Val? Hi ha molt de pescador que fa un sobresou, per entendre'ns. I des de la federació i des de la sanitat, vale, el que intenten és d'això, que ja tots els peixos, quan els pesquis la peça grossa, facis una marca a la cua, vale, perquè si no puguis anar a vendre en un restaurant o no puguis anar a vendre enlloc. I si no porta la marca feta, llavors serà denunciable.
Exacte.
Bueno, és una mesura correcta. En quanties de peix, ens hem de conscienciar nosaltres. Vull dir, sí que hem de fer vedes, però no només l'esportiu, hem de fer vedes a l'esportiu, al professional, al francès, al marroquí, i tots. Jo crec més en la veda de zona, vale? Més que fer una veda de no pescar la sardina, pues, cuita, deixem de pescar, doncs, el primer trimestre de l'any, de l'Escala a Palamós, prohibir pescar cap tipus d'embarcació. Durant tres mesos deixem regenerar tot el que hi hagi. Peix gros, peix petit, sí, sí. A partir del març, abril, maig, juny, de Palamós a Tossa, pues, tres mesos més, si vulguin a pescar, que es desplaci amunt o es desplaci baix. Vale? I anar fent així litoral català. Jo crec que és la veda més correcta, que no el dir, pues, ara, per exemple, a Blanes, em sap que tenen molt de problema, i, bueno, i Palamós suposo que també, amb la pesca de la gamba, vale? Que se'ls ha acabat la quota, i no els deixen sortir a pescar. Bueno, però és que els barcos marroquins i francesos estan pescant la gamba allà mateix.
Clar.
I aquests no tenen veda. Mm-hmm. Llavors, no farem res, no solucionarem el problema. Mm-hmm. Però bueno, això no està en mans nostres. Això és està en mans de les grans cofradies i de l'Estat.
I de l'Estat, exactament.
I aquí no podem...
Mm-hmm. I Jordi, ja per acabar, una reflexió també en quant a una miqueta l'entorn. Aquestes condicions que han canviat del temps, del clima, del mar, etc. Com ho esteu visquent vosaltres? S'ha canviat les espècies que agafeu en aquestes competicions, les èpoques... Com veieu el mar?
El mar s'ha empobrit, val? Però jo crec que més per la sobrepesca que pel canvi climàtic. Sí que és veritat que amb el canvi climàtic hi ha espècies que ens ve més tard, val? Per exemple, la pesca del curricà, ara fa 10 anys enrere, Sant Feliu de Guíxols, ens arribava l'11 de setembre, val? I ara ens està arribant la primera setmana d'octubre. Anem, anem 15 dies, 3 setmanes més tard. Vale? Pues perquè les aigües són calentes, perquè el peix gros segueix el petit, i el petit no puja perquè l'aigua és massa calenta i s'espera més avall. Llavors, ho notem. Sí, ho notem. Vale? Menys quanties, però menys quanties, no sé si aplicar-t'ho al canvi climàtic o aplicar-t'ho a la sobrepesca. Val?
Tornaríem al que parlàvem abans, en aquest tema, eh? Tornaríem a l'anterior.
Jo recordaré sempre quan vam acabar el Covid, que vam estar tancats a casa, que no podíem sortir.
Sí, el confinament, exacte.
El confinament. El primer mes que vam anar a pescar, no hi havia més peix, però era molt més gros. Uh-huh. Molt més gros. Vull dir, peixos que agafaven que podien fer 250 grams, doncs els estàvem traient de quilo 200. Uh-huh. I havíem estat això, 3-4 mesos sense sortir a pescar ningú.
Jordi, molt interessant totes aquestes reflexions, tot el que ens expliques i la conversa que hem tingut, evidentment, sobre la teva experiència en competició des d'aquest club de pesca de Sant Feliu. Donar-te les gràcies per ser-hi aquí a la Randa Mar, en aquesta secció que cada dues setmanetes tenim reservada a la federació.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres i intentarem que des de la Federació Catalana puguem seguir sortint a pescar tots i fer el granet de sorra per no fer malbé el nostre litoral.
Que així sigui, que vagi molt i molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Farem taula, obrim nova secció de cuina que tindrem aquesta temporada, secció de gastronomia, aprendrem receptes, coneixerem ingredients i de tant en tant viatjarem a través del paladar. I ho fem de la mà del cuiner del bar El Padrí, Adrià Seritjol, molt bona tarda.
Bona tarda.
A veure, anem a pams, explica'm una miqueta, ens portaràs una recepta o dues i majoritàriament catalanes, però també de diferents llocs, no?
Sí, de moment arrencarem amb una recepta d'aquí del país, bastant típica, recepta de l'àvia, i ja anirem veient.
Hem de dir que a tu t'agraden bastant les receptes de l'àvia.
Bueno, al final és la que millor em cuidava. Suposo que les àvies sempre ens han cuidat molt bé, no?
Sí, home, sempre. Les àvies sempre. A veure, què ens portes avui?
Avui farem un estofadet de sèpia, molt típic d'aquí, mariner del Serrallo, i típic d'arran de la costa catalana.
Mm-hmm. Podem dir que és difícil per la gent que no sàpiga cuinar, i la gent que a vegades no engega els fogons mai a casa seva, eh?
No crec que sigui extremadament difícil. Podríem dir que és de les més simples i més bàsiques.
Trencarem una miqueta, no?, el mite aquest de que cuinar peix és difícil, perquè la gent li fa respecte molts cops, li fa més respecte que fer un planxa, perquè m'entenguis.
Bueno, suposo que també és l'estètica, l'os el veuen més gran i no el veuen tan delicat, en canvi l'espina les veuen com més delicadetes, però no, al final el peix és com tot, tenir una miqueta de respecte i cuinar-lo bé.
Uh-huh. Recepta típica de cuina catalana.
Bueno, sí, típica, almenys de casa amb una àvia. Llavors, ma àvia era bastant catalana, entenc que sí. Sí, no sé, suposo que estarà al corpus de cuina catalana igual, però sí, és un estofadet simple.
Mm-hmm. Quins ingredients necessitarem?
Vale, doncs l'ingredient bàsic serà la sèpia, important demanar-la que la netegin ja a la peixateria, i si no,
això és important, Podem anar a les peixateries i demanar que ens ho netegin, no hem de netejar a casa, molta gent a vegades això li fa molt de respecte.
Més important serà que ens guardin la melsa. Quan ens netegin la sèpia, que ens guardin la melsa. salsa. Després amb un parell de pastanagues, una ceba, i una rama d'àpid, faríem el que aniria a ser el sofregit base. Després necessitaríem una miqueta de tomàquet triturat, natural, una fulla de llorer, un bitxo, un gotet de vi blanc i ja està, una miqueta de fumet opcional, això també.
Són ingredients bastant d'anar per casa,
sí,
que
sí,
es poden
sí.
trobar.
De recollir el fons de l'armari ho trobem tot, sempre.
Quan ho tenim tot, com ho podem elaborar? Has parlat del sofregit, això jo crec que és la mare dels ous de gairebé totes les receptes.
Al final és això el que dèiem, el sofregit ben fet, no, esmerar-se una miqueta, no cal voler córrer perquè llavors no quedarà bé. Però abans de sofregir, marcar una miqueta la sèpia, durarem la sèpia, que tregui una miqueta l'aigüeta, llavors marcarem el sofregit allà amb aquella pròpia aigüeta que ja tenen a la sèpia, i després ja està, tot serà juntar-ho tot, ficar el tomàquet, reduir el tomàquet, mullar amb fumet, i ja ho fa fer xup-xup.
Quanta estona podem estar per fer
això? Això en 40 minuts, una hora, com a molt, ho tenim fet.
Per tant, les persones que diuen no tinc temps per cuinar, això fàcil.
El temps atreu ràpid, al final. I més val també aquestes coses, per exemple, es pot adelantar un sofregit de ceba, seria pues, comprar 2 quilos de ceba, fer un bon sofregit, te'l fas a tàpers i te'l congeles. Llavors ja tens la base del sofregit fet. Uh-huh. Pots anar adelantant processos també.
Sí, això, hi ha molta gent que adelanta aquests tipus de processos. Adrià, hi ha alguna passa o alguna cosa que no ens podem saltar de cap manera en aquesta recepta?
Bueno, tal com ho he explicat jo, al final jo crec que ja està bastant prou resumit. Podríem fer això, fer el sofregit, deixar-lo ja marcat prèviament, tenir-lo congelat o envasat al buit, el que sigui, i llavors a l'hora d'això només seria marcar la sèpia i tirar el sofregit. Però bueno, jo crec que ja està bastant reduït tot.
Has parlat de fer xup-xup. Fer xup-xup quants minuts?
El xup-xup serien uns 40 minuts, que és el que la sèpia et demanarà com a cocció, 30, 40, però al final és tastar-ho. Són 20 minuters de sofregit i 40 minuts de ser el xup-xup.
I mentre fa xup-xup pots fer el que vulguis,
el que vulguis.
No, no cal que estiguis allí a la cuina...
Deixar-ho a foc mig una miqueta, que no se'ns en vagi, perquè si ho deixem a tot
I
drap...
I fer-li un cop d'ull.
Anar fotent una vistadeta, però ja està, sí, podem fer el que vulguem.
Important el got de vi o és un ingredient que si ens el saltem...
No passaria res, a mi m'agrada perquè desglaceja tot el que hi ha al fons de la cassola, llavors tot el que és la reacció de mallar i tot això, doncs ho portem cap a dintre el xup-xup. Podem estalviar-nos-ho, si ho podem.
Hi ha algun secret?
El secret, la melsa, és l'important, no tirar-la. Abans de ficar el fumet o l'aigua, fotre-li una bona remenada, tirar la melsa, que és el que ens potenciarà una miqueta el gust de l'estofat.
Per tant, important, guardar la melsa, segurament molta gent no...
La gent la tira, la gent no li agrada, és bastant forta, però al final és, no cal que la posem tota, si és una melsa gran no cal posar-la tota, però mitja melsa sí que sempre va bé, potència molt el gust i ens donarà un més gustet a peix.
Sí, però això potser hi ha gent que no li agrada.
Bueno, al final podem estalviar-nos el fumet i ficar només la melsa, però sí, no, si ho fas, si en fiques una miqueta no, mai em bafa tant.
Aquest plat podem dir que pot ser plat únic o podem fer acompanyament?
Jo ho faig més com a plat únic. Servir una bona quantitat per persona i ja està, sí, plat únic.
Plat únic.
O sigui... podríem fotre'l de primer i després acompanyar-lo amb un peixet també, eh?
Sí?
Sí, també es pot fer, eh? Al final aquí és com a quantitat, si fico un bon plat, potser un plat únic ja en tindràs prou,
sí.
No?
Sí,
però sí.
Sí,
si ho acompanyem de patates, per exemple, que és els últims 10 minuts de cocció, l'últim quart d'hora, fiquem un parell de patates escarxades, doncs amb la patata ben xafadeta pot ser un plat únic espectacular.
Amb patata, això t'anava a dir, acompanyaments amb patata i també amb aquest sofregit, si li vulls una miqueta d'arròs i ho poses al costat també.
Al final, els últims 10 o 15 minuts afegim o bullit a banda i després te l'afegeixes, sí.
Si sobrés, això es pot congelar?
Sí, sí, tranquil·lament, sí. Jo retiraria la patata, si en el cas que n'hem posat, i congelar tranquil·lament, no passa res.
Perquè hi ha gent que diu que tot es pot congelar i hi ha gent que defensa que no tot es pot congelar.
No,
jo sóc de les que ho congela tot, amb patat, amb tot.
Sí, no? Sí. Jo, per exemple, uns barats o algun peixet així mai els congelaria. No, hi ha coses que no t'aguanten bé la congelació. El descongelar-se, el vas a cuinar i se't desmunta tot el peix i dius, hosti, no entenc res. Al final, el congelar també trenques fibres, o sigui, no? Tot no es pot congelar.
I també aguanta molt de temps a la nevera, això?
Sí, home, l'estofat mínim uns 3 dies te'ls aguanta bé. Sí, tens una bona nevera i ben conservat, sí, 3 dies te'ls pot aguantar tranquil·lament. Pots menjar 3 dies de la setmana estufat.
Pots menjar 3 dies de la setmana. Doncs espero que la gent aquesta que fa back cooking, que es diu ara, avui en dia, s'hagi...
Massa moderno, això ja, per mi.
No, això és preparar-te. Hi ha gent que es prepara els tàpers de tota la setmana.
Sí, però és un dia ja, no?
Exacte. Doncs això és una opció...
Clarament, sí.
Per menjar peix, que segurament és el que més costa...
Sí, a més, aquest estofat és el que deia, o sigui, el pots fer el dilluns, el pots congelar tranquil·lament, te'l treu la nit anterior abans del dia que te'l vulguis menjar i estarà la mar de bo, sí. És una opció clarament, sí.
Doncs, Adrià, hem de deixar aquesta recepta aquí. Moltes gràcies per venir aquesta tarda. T'esperem a un proper programa.
A vosaltres, moltíssimes mercès.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó. Malgrat la por, fent el mort, la vida passa igual. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les sals siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi no sigui per què ha de passar. Si el mar és la mar, jo sóc el mar.
Ja heu sentit que avui la Marina se'ns ha avançat, no podia esperar a les 5 de la tarda. Ha dit, calla, que vull fer jo l'entrevista aquesta sobre gastronomia, sobre cuina, amb l'Adrià Seritjol. És molt cuinetes, la Marina, o almenys és molt de tàpers. Torci, si li hem deixat. Perfecte. Marina, ara que tens la panxa plena, quasi que no marxis, eh? Et quedes, que la segona hora de la Ronda Mar la condueixes tu. Molt bon cap de setmana a tothom. Us deixo amb la Sílvia García encara i amb la Marina Pérez Got a partir de les 5 i amb la Ronda Mar. No marxeu.
Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les sals siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi no sigui per què ha de passar. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les sals siguin el far.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.
what you came for. Lightning strikes every time she moves.
La xarxa. Bona tarda, són les 5, notícies. L'ampliació del CAP de l'Escala s'inaugura oficialment amb la visita de la